De 9 a 12, Carrer Major.
Continuem a Carrer Major, encara amb aquesta última i tercera hora de programa d'aquest dilluns 20 d'agost i ara anirem cap a l'interior de la Conca de Barberà per conèixer la pedania de Montblanc-Rojals, que té moltes novetats a explicar. A l'Hospitalet de Llobregat ens donaran tots... A l'Hospitalet de l'Infant, perdoneu, ens donen tots els detalls del Nomen Festival a Miami Platja. A Tarragona és festa, però no per nosaltres, que ho volem saber tot de com va anar la Diada Castellera de Sant Magí. I ens acomiadarem parlant de cerveses de la Tarragonina, una cervesa amb ingredient sorpresa. Anem fins a Montblanc, però per parlar de Rojals, que ha estrenat després de 10 anys al seu local social. Anem fins allí per conèixer-ho.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Aquest local social era una reivindicació històrica dels veïns de la pedania de Montblanc. L'Ajuntament el va inaugurar aquest passat cap de setmana amb motiu de la Festa Major de la Pedania. El projecte va començar fa 10 anys, però la crisi va obligar a aturar-lo. Ara, finalment, s'ha acabat i el local social donarà servei als veïns de Rojals. Alba Nebot, des de Ràdio Montblanc, què més en sabem d'aquest local social?
Doncs sabem que és un èxit per part dels veïns, que ho consideren una victòria tenir aquest local que podrà acollir totes les activitats que l'Associació de Veïns es vulgui plantejar. Però per parlar-ne en profunditat, millor en parlem amb els seus protagonistes. Per això m'acompanyen Vicenç Beses, el president de l'Associació de Veïns de Rojals. Vicenç, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Parlàvem d'aquest nou local que podrà acollir totes aquestes noves activitats. Parla'ns una mica del local. Què hi fareu? Com el veieu?
Bé, el local, com heu dit, molt bé, és un local que anhelàvem des de fa molts anys. Finalment ho hem aconseguit, ho hem inaugurat, no està, diguéssim, totalment operatiu, però està llest, i per tant, amb aquest local... Primer, hem de dir que substitueix, que és un punt imprescindible de reunió dels veïns. Fins ara, els veïns, quan ens havíem de reunir, ho havíem de fer al temple parroquial i demanàvem permís al senyor rector, que molt amablement ens el cedia. Però clar, no era el cas, no? Perquè segons quines activitats es fan, doncs, s'havien de fer també al carrer, etcètera, no? Val a dir que el local és preciós, és un disseny de l'arquitecte Carles Bruny i que la direcció d'obra l'ha executat l'arquitecte municipal d'aquí de Montblanc, que és el David del Río. Ha quedat preciós, hi ha uns 300 metres quadrats coberts i una parcel·la d'uns 750-800 metres quadrats, que és suficient per les necessitats que tenim els veïns. De fet, aquest estiu ja l'hem inaugurat, l'hem utilitzat, hem fet sopars, hem fet activitats allà, i la veritat és que és una delícia poder comptar amb un puesto que t'acull i que depèn de nosaltres que tingui èxit o no. Uh-huh. I per tant estem molt, molt esperançats de que això serà un punt d'inflexió en quina és l'activitat cultural i social a Rojals.
Vicenç, et veu clarament il·lusionat amb aquest nou espai. Quin tipus d'activitats hi podeu començar a realitzar que potser abans no podíeu?
Bueno, hi ha una part molt important, com sabeu, que les pintures rupestres de les muntanyes de Prades es van reconèixer com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i aquí a Montblanc tenim el Centre d'Interpretació de les Pintures Rupestres, però les pintures s'han de visitar bàsicament des de la ruta s'inicia a Rojals. Per tant, nosaltres tenim aspiració a que aquesta ruta de les pintures rupestres, que ja es fa actualment i hi ha molts dies que hi puja gent a visitar-les i es troben a Rojals per iniciar la ruta, perquè després una ruta a peu amb un entorn natural preciós fins que arribes als recers on són aquestes pintures, no? El Mas del Nyort, el Mas d'en Ramon, que són increïbles, doncs esperem que, evidentment, al tenir el centre pugui ser un centre també de partida per coneixement de la natura i també dels nostres ancestres ancestríssims. No? Val a dir que en el propi casal o centre cívic tenim una reproducció de les pintures, d'algunes pintures de la Conca de Barberà, també de Cogull, i que les va fer el Ramon Vinyes del Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de Montblanc i que se'ns ha oferit per tenir tota la col·laboració que convingui el dia, doncs, que això, aquesta potencialitat que li veiem pugui ser una realitat.
Vicenç, molt bon dia.
Molt bon dia, Marina.
Començàvem explicant que aquest local era una reclamació des de fa 10 anys. Suposo que aquest temps se us ha fet llarg.
Se'ns ha fet molt llarg, sí, sí. Però ara ja està oblidat, eh? Ara ja hem de pensar en el futur, no en el passat, eh?
Pensant en el futur, l'espai també està pensat per poder-lo utilitzar com a punt d'acollida d'excursionistes que passin per Rojals, no és així?
Bueno, és un punt més aviat que d'acollida, sí, d'acollida, d'avituallament, no? És a dir, nosaltres suposem que el podrem explotar també per donar servei doncs, de cafeteria, de menjars populars, coses així, de manera que la gent que arriba, tot i que ara a Rojals ja hi ha un restaurant en funcionament els caps de setmana, que, doncs d'aquesta manera doncs, potenciaríem la possibilitat de venir allà, perquè de vegades t'hi trobes gent que ha arribat allà i, ostres, si no, no li podem vendre ni una cervesa, no? I bé, per tant, podran tenir, aigua sí que els hi donem, eh? I podran tenir una acollida. També és veritat que el mateix poble, el mateix indret, és molt bonic, el que no hagi vist, s'ha d'anar després, la carretera s'acaba allà, és una carretera de la Diputació, amb molt bon estat de conservació, són 12 quilòmetres de moltes curves, però és molt bonic. També tenim un temple que és romànic, que és l'església de Sant Salvador, que és del segle XIII, de començaments, que va estar restaurada entre els anys 80 i 90 i està en unes condicions perfectes també, que en aquests moments doncs, pràcticament no es visita. I doncs tot això ho podrem fer perquè tindrem un centre on algú es podrà encarregar de una mica d'ensenyar doncs, tota aquesta part, petita part cultural i arquitectònica i també la part de natura. No? La natura que tenim allà està al cor de les muntanyes de Prades, a la Serra de Prades, i per tant és que camines 20 metres des del casal i estàs al mig del bosc. No?
Serà el centre de la vida social i també aquest espai dels excursionistes. Com es combinarà tot això amb la vida associativa?
Perfectament, perquè la gent que ve, Rojals és un centre petit, és a dir, actualment viuen unes 25 persones, en comptant grans, adults i infants, no? I sí que és veritat que a caps de setmana i especialment a l'estiu doncs, ens hi trobem allà fins a 150 persones, no? I per tant, però la relació, com podreu imaginar, amb una població reduïda com aquesta, és molt intensa i molt d'amistat, i per tant tots ho esperem això amb una certa alegria, perquè sabem que, tot i que no ens traurà la tranquil·litat, sí que podrem compartir el nostre petit tresor amb tots els altres i amb tots els nostres veïns i totes les persones que vulguin aprofitar.
Hem estat parlant d'aquest local, que ens agrada molt que hi sigui, que hi podran fer moltes coses, però els veïns també teniu altres elements de la pedania que creieu que els hi faltaria una capeta de pintura per part de l'Ajuntament.
Sí, sí, evidentment. Tothom demanem i aquest projecte, que ha estat una inversió important per l'Ajuntament, a la qual hem contribuït també els veïns amb un percentatge important, doncs ara, quan l'alcalde va venir a inaugurar, doncs hi havia un comitè de recepció popular, entre cometes, no?, que va voler parlar amb ell i li va explicar que una de les coses que ens faltarien ara és la pavimentació del nucli, no? És a dir, els carrers, jo diria que no han estat pavimentats mai, o molt poqueta cosa, no? I per tant en un lloc on, que és bonic, que és certament bonic, que està construït en pedra, que es mantenen les característiques, que les ordenances municipals són molt adequades i no es pot construir qualsevol cosa, ens hi trobem que precisament la part comú, que és el paviment, els carrers, doncs estan en molt males condicions. Nosaltres demanem a l'Ajuntament que el proper projecte que engegui, comenci per projecte i acabi executant, que sigui ja la pavimentació de tots els carrers i que ens faci una pavimentació ben maca, clar.
Aquesta pavimentació que demaneu, heu estat ja en converses amb l'Ajuntament? En quin punt es troba aquest projecte?
Ho hem demanat en diverses reunions a l'Ajuntament, el propi alcalde sempre ens ha comentat que bueno, primer acabem el local, que és lògic perquè els recursos són limitats, i quan acabem el local doncs comencem a pensar en això. Per tant, nosaltres ja li estem demanant a l'Ajuntament que faci el projecte allà, que el presenti a exposició pública, que ens l'ensenyin, si això pogués ser enguany, doncs perfecte, i que a continuació que comenci a buscar recursos, subvencions, fons FEDER, etc., tot això que els ajuntaments saben fer també, el de Montblanc especialment, no? Doncs perquè bueno, el centre històric de Rojals, que és maco, com us comentava, doncs més a més s'envelleixi encara més, perquè en aquests moments pues, fa una mica de peneta.
Perquè en aquest context, com definiries la relació que teniu amb l'Ajuntament?
A veure, la relació és estupenda. Penseu que Rojals, com és una pedania, també té un alcalde pedani. No? Okay. L'alcalde pedani és anomenat per l'Ajuntament, que és el senyor Salvador Nogués, i el nostre alcalde pedani té una relació intensa amb l'Ajuntament. I aquestes necessitats, diguéssim, de cada dia, l'alcalde pedani les resol normalment amb l'Ajuntament. Quan hi ha temes de més calat, intervenim també des de l'associació, conjuntament amb l'alcalde pedani, i sempre les reunions que tenim a l'Ajuntament són conjuntes. Sempre hem tingut molt bona recepció per part de l'Ajuntament. Nosaltres també entenem que la població que hi ha a Rojals és relativament petita, però no per això deixem de reivindicar el que considerem els nostres drets.
Perquè és que realment, tot i que sou això, 25 persones aproximadament, se us veu molt actius. Com es manté una pedania petitona com Rojals tan viva?
Bé, potser ho deia abans, no? És a dir, la relació que tenim. Penseu que la gent que arriba... Ara, en els habitants de Rojals ja conviuen gent pròpia, gent que és descendent de Rojals de tota la vida, famílies de Rojals, i molta gent que han arribat allà un dia o fa molts anys, els hi ha agradat i allà s'han quedat. Per tant, el factor comú de tots és que ens encanta, no? Potser a mi se'm nota una mica, però el factor és aquest, ens encanta. En el moment en què una cosa t'agrada i poses passió i poses el cor, també has de posar el cap, no? I diguéssim, la relació amb l'Ajuntament és, bueno, és de cap, no? Lògicament.
Lògicament. Entenc que la renovació generacional en una pedania és especialment important.
És important i estem contents perquè en aquests moments tenim parelles joves i gent jove que viu a Rojals, han nascut infants a Rojals últimament, que potser en aquests moments tenim 3 infants, si no m'equivoco, i un d'ells és net meu.
Oh, felicitats.
Enhorabona.
Gràcies. I per tant veiem que la gent jove doncs li agrada, que sap que a Rojals s'hi pot viure, pots tenir una vida familiar, pots tenir una vida professional allà on sigui, evidentment. Bueno, inclús hi ha una parella, no?, ben jove, que són de Rojals, el fill de l'alcalde pedani, que es diu també Salvador Nogués, i la seva dona, la Isabel, que viuen allà i es guanyen la vida allà, tenen ramats d'ovelles, exploten, diguéssim, agrícolament i ramaderament a l'espai, i per tant, doncs, són capaços de viure a Rojals, el qual és algo que ens satisfà molt i que d'alguna manera fa que la gent s'arreli, no? I això, més la gent jove que hi viu, doncs s'ha creat aquest camp de forma espontània, simplement perquè els hi agrada l'espai, no? De forma espontània, aquest canvi generacional. I per tant, jo com a president de la ciutat de veïns, que porto uns quants anys, he de deixar ràpidament pas a la gent més jove.
Bueno, això primer els haurem de preguntar als joves, a veure qui vol fer el pas endavant.
Vicenç, segur que si et senten parlar a tu de Rojals, la gent vindrà cap amunt per venir-hi a viure, perquè hi parles amb una passió que és molt xulo.
Moltes gràcies. Com a mínim veniu a veure, perquè us agradarà, segur. Els que n'heu estat mai, descobrireu un trosset de Tarragona, no? Remot, que està pràcticament a 1.000 metres d'alçada, per tant el canvi de clima és important, tant a l'estiu com a l'hivern, no? Neva moltes vegades, etc. No? I per tant descobrireu un paratge molt bonic. I si, bueno, com 25 persones a vegades ja arribes i no trobes a ningú, però en quan funcioni el centre cívic ja trobarem algú també.
Moltes gràcies, Vicenç. Esperem que vagi molt bé aquest centre cívic i animem també a tothom a venir a visitar Rojals.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amables.
Moltes gràcies a tu també, Alba.
Fins aviat, Marina.
Fins ara.
Entrem a la biblioteca del carrer Major.
Avui us proposem l'obra d'Amin Maalouf, els desorientats. Una trucada inesperada fa que Adam, professor àrab d'història, després de 25 anys d'exili, torni a la terra on va néixer. Tot continua igual. El temps no ha passat pels llocs que freqüentava. Aquell paradís perdut de la muntanya blanca va associat als noms dels seus amics de joventut, al cercle dels bizantins, que volien canviar el món. En canvi, van ser ells els qui van acabar canviant a causa d'una guerra que els va separar i els va dur per camins diversos. Però com es podria atrevir a jutjar-los ell, que va viure un exili daurat, mentre els altres es trobaven en situacions en què no hi havia cap possibilitat d'elecció? Amb l'ajuda de la vella i rebel Semiramis, Adam intenta reunir-los, els que encara són vius. Els desorientats és la novel·la més esperada de l'autor de Lleó l'Africà. Potser la més personal i emotiva, la que condensa la seva manera de ser i de pensar, la clau de totes les idees que ha transmès a les seves obres, un retorn literari al país on va néixer, un lloc indeterminat, un no lloc que es converteix en una reflexió universal sobre l'amistat, l'amor, la memòria, l'exili, la identitat i la necessitat d'establir ponts entre Orient i Occident, uns ponts que sempre han estat presents a la seva escriptura. Els desorientats, de Min Maalouf, publicat per Alianza Editorial.
I ara volem anar cap a l'Hospitalet de l'Infant per parlar de food trucks, música i molt més. I sembla que a l'Hospitalet de l'Infant les festes no s'acaben.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, no heu acabat Sant Roc, que encareu un altre festival, no?
Sí, sí, aquí ens agraden molt les festes.
A veure, explica'ns, de quin festival estem parlant?
Doncs des del pròxim 23 al 27 d'agost podrem gaudir a Miami Platja, que és el poble que tenim aquí al costat, del Nomad Festival. Per parlar-ne tenim avui amb nosaltres el David Nicolás, que és el director artístic del festival.
David.
Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest Nomad Festival?
Bueno, el Nomad Festival és un festival que es fa aquí a la punta del riu de Miami per tercer any consecutiu, i és un festival que hi trobareu a gastronomia, perquè hi ha tot el tema de food trucks, que estan portant aquests food trucks, amb funcions de menjar, de fusió de menjar, de, bueno, amb molta alta qualitat, i realment per poder tastar textures i sabors diferents.
David, no et sentim gaire bé, no sé on deus estar, però a veure, intentarem ara un altre cop. Hi podem trobar food trucks, però també hi podem trobar música, no?
Sí, un cert cada espectacle infantil tardes i concerts que realment us sorprendran molt, com cada any, perquè la gent xarri amb nosaltres i pugui anar, i pugui saltar i acabar de pair sopar que...
David, seguim amb problemes per sentir-te. Ara tornem a trucar-te i tornem a intentar connectar amb tu. Ariadna, ara tornem a provar a trucar al David i tornem a intentar l'entrevista.
Molt bé.
Si parlem d'un dels festivals més sonats de música de la Costa Daurada, aquest és, sens dubte, el Festival Internacional de Música de Cambrils. Enguany celebra la seva 44a edició al Parc del Pinaret. Es tracta d'un festival que barreja diferents estils, però que porta músics de gran renom i internacionals. Enguany va començar el 26 de juliol amb l'actuació de Pastora Soler, i durant tot el juliol per l'escenari hi han passat artistes com KCO o l'espectacle Hijos de la Luna, un tribut a Mecano. A més, també han actuat el músic Jorge Drexler o Miguel Poveda. Aquest només ha estat el cartell d'aquest any, però hem de destacar que per l'escenari del Parc del Pinaret de Cambrils han passat grans artistes com Antonio Orozco, Malú, Sweet California, Julio Iglesias, Love of Lesbian, Jarabe de Palo o Tom Jones. De cara a l'any que ve preparen alguna cosa especial, ja que celebraran els 45 anys, una edat que parlen de música no és fàcil d'assolir. És un dels festivals més importants de la Costa Daurada.
Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones.
Estàvem parlant del Lumen Festival, que se celebrarà a l'Hospitalet de l'Infant, i en parlàvem amb en David Nicolás i l'Ariadna de la Calle, la nostra redactora de l'Hospitalet de l'Infant, i el David ens estava explicant que al Lumen Fest hi podrem trobar food trucks i música. Quins concerts, David, destacaríem d'aquest festival?
Mira, el dimecres surten músiques.
Seguim amb problemes per poder sentir el David. En tot cas, David, moltes gràcies per atendre'ns i animem a tothom des d'aquí, des de Carrer Major, a participar en aquest festival, en Lumen Fest. Ariadna, suposo que tu hi aniràs.
Sí, no hi faltaré. Recordem que és del 23 al 27 d'agost, que el podrem gaudir a la punta del riu de Miami Platja, i us animo tots a vindre, que us ho passareu molt bé.
No sé si Ariadna no has pogut veure algun dels concerts que es faran.
No, encara no ho he pogut veure, però sí que us puc dir que tot el menjar que es pot gaudir en aquest festival és de molta qualitat i està molt, molt, molt bé.
És el primer cop que es fa aquest festival, Ariadna, aquí a l'Hospitalet?
És el tercer cop, això sí que ho he pogut sentir, que ha dit el David Nicolás.
Sí.
I bueno, en vist de l'èxit que ha tingut sempre, podrem continuar molts, molts, molts anys.
Doncs moltes gràcies, Ariadna de la Calle, per explicar-nos una mica també 5 cèntims d'aquest festival. Intentarem venir i intentarem que tot vagi molt bé en aquest festival.
Molt bé, moltes gràcies. Of life keep turning. Mama told him life goes on. I'll explain his head with you. The bears are not the news.
Pere Anguera va néixer a Reus el 18 de novembre de 1953. Va ser historiador i escriptor català, també catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Anguera va deixar una vasta obra, entre llibres i articles, que l'han situat al capdavant de la historiografia catalana del segle XX. El seu nom va adquirir un gran renom ciutadà l'any 1981, quan va ser detingut amb 21 persones més dels Països Catalans, dos dels quals també reusencs, en l'operació policial més important que l'estat espanyol havia dut a terme fins llavors contra l'independentisme. L'Ajuntament de Reus va decidir atorgar el seu nom a la segona biblioteca pública de la ciutat, inaugurada el 2016. Els anys 2001 a 2007 va presidir el Centre de Lectura de Reus i va morir el 4 de gener de 2010 a la mateixa capital del Baix Camp.
Començat Carrer Major parlant de Sant Magí, de la Diada Castellera de Sant Magí, i avui volem quedar-nos aquí a Tarragona per comentar-la amb tots els responsables de la Diada, amb totes les colles castelleres.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
I comencem parlant amb els xiquets del Serrallo, que ahir van realitzar una de les seves millors actuacions. Cristian Borràs, segon cap de colla dels xiquets del Serrallo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, enhorabona per l'actuació d'ahir.
Moltes gràcies.
Una actuació on vau aconseguir descarregar el 5 de 7 i el 2 de 7. Podem dir que és esplèndida, no?
La veritat és que sí. El primer objectiu, com bé has dit, era el 5, ja que aquest any encara no havíem pogut votar la plaça. Portàvem ja dues o tres setmanetes ensenyant-lo bastant bé, uh-huh. i un dels reptes d'aquest any era aquest, no? Era no portar castells a plaça fins que no estiguessin bé l'assaig. Llavors, el divendres i dimarts passats van ser un bon assaig amb molta gent, vam poder fer tant nets com amb la pinya tancada fins a dosos, uh-huh. i ens van decidir llavors per tirar-li, com es va demostrar, tot i patir una miqueta a la banda del 3, el castell crec que va estar força segur i força bé.
Ara comentaves que va patir una miqueta de la banda del 3, però es va mostrar bastant segur, des de fora no es notava gaire aquest patiment. Suposo que descarregar el 5 de 7 i d'una forma relativament fàcil, o sigui, sense patir en excés, us va portar a tirar el 2 de 7.
Sí, el 2 és aquell... Va ser una sorpresa, inclús ha d'estar per nosaltres, perquè fa, si ens diuen fa, no sé, 3 setmanes, no ens ho acabàvem de creure, perquè, com bé t'he dit abans, no volíem portar a plaça cap castell que no fos... que el tinguéssim bé a l'assaig. Uh-huh. I justament, tant dimarts com divendres, van aconseguir descarregar el sencer a l'assaig, i, uh-huh. i ens va vindre aquesta miqueta de pressió de dir, hosti, bé Sant Magí, i l'hem descarregat 2 cops a l'assaig, per què no? Anem a provar-lo. I tot i carregar, jo crec que la carregada va ser molt bona. Uh-huh. Les carregades va haver... Dels 3 que hem fet aquesta setmana, per dir-te alguna cosa, va ser el més lleig. Suposo pels nervis, per la plaça... Però bueno, ens van sortir bastant bé.
Home, suposo que haver-lo descarregat a assaig era una assegurança que teníeu.
Sí, era una assegurança, però per nosaltres és un castell límit, és un castell de màxims. Llavors, bueno, pues, l'haver aconseguit a la diada el 4 amb l'agulla i sobretot el 5, que era el nostre gran objectiu, ens va dir, hosti, pues, anem a fer que la colla s'ho mereix, la colla ens està apretant, doncs pues, anem a fotre-li. I, bueno, li vam posar i allà està. El segon descarregat de la història.
El segon descarregat de la vostra història. Aquest any els xiquets del Serrallo, s'ha comentat en algunes ocasions, estan fent un reset, començar una mica des de zero. Quin ha sigut aquest canvi dels xiquets del Serrallo?
Pues jo, com a segon cap de colla, em va vindre el cap de colla al començament d'any i ens vam conxorxar amb això, no? Deien, nois, anem pas a pas, comencem de zero, anem a fer les coses ben fetes, no fem les coses perquè sí, sinó han de sortir primer l'assaig, i aquest és el pas que estem fent, i tota la temporada, de moment encara no hem patit cap caiguda, que això és molt important, i estem fent això, estem fent les castelles d'assajos, i un cop surten a l'assaig, llavors el portem a plaça. I aquest és el gran canvi de xip que aquest any estem aconseguint.
Suposo que aquest canvi de xip funciona perquè la demostració és l'actuació d'ahir.
Correcte. Portem diades, que anem pas a pas. Sí que a vegades sembla que anem més lents del compte i la gent a vegades diu, hosti, per què no tirem això ja? Senyors, tranquils, anem primer pas a pas. Hi ha més proves que estem fent, no? Estem fent, uh-huh. bueno, prova amb algun pilar, estem fent l'altre dia l'assaig. És una prova molt llunyana, no? Però aprofitant que érem 110 persones a l'assaig, doncs vam posar dosos en un castell amb un 3 de 8, uh-huh. amb un hipotètic 3 de 8, que no va molt menys és per ara, sinó és a una llarga vista. Però bueno, són cosetes d'aquestes que a poc a poc, pas a pas, i hem de seguir treballant d'aquesta manera. S'ha demostrat que és la manera de treballar, si no anàvem bé.
Ja per anar acabant, Cristian, et volia preguntar, ara comentaves que havíeu posat dosos en un hipotètic 3 de 8, que heu fet proves de pilar. Quins són els pròxims objectius dels xiquets del Serrallo?
El pròxim objectiu és l'actuació d'ahir, tornar-la a consolidar amb més solvència, és a dir, que el 2 aquest, com t'he dit, a la descarregada, es va patir una miqueta més del compte, doncs portar aquest 2 més sovint a plaça, amb molta més seguretat, tornar a portar el 5, tornar a portar el 4 amb l'agulla, i uh-huh. el pròxim objectiu així que jo veig ara mateix és poder portar aquest pilar de 6, que ja fa un parell d'anys que estem ensenyant-lo, uh-huh. i a veure si el podríem veure aviat.
Aviat? Què vol dir aviat?
Aviat, no ho sé. Concurs, Santa Tecla, no sé. Jo crec que a l'assaig hem fet bones proves, hem descarregat algun pilar de 5 i anet, uh-huh. Però bueno, és el que et deia abans, la feina ha de sortir primer a l'assaig, si no la plaça no la veurà.
Moltes gràcies, Cristian Borràs, segon cap de colla dels xiquets del Serrallo. Enhorabona un altre cop per l'actuació d'ahir i esperem poder veure aquest pilar de 6 aviat.
Moltes gràcies.
I dels xiquets del Serrallo, els que eren segons en actuar ahir a la plaça de les Cols ahir van ser a la colla jove Xiquets de Tarragona. I nosaltres també volem parlar amb el seu cap de colla, l'Aleix Bordes. Aleix, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ahir, just acabar la diada, feies una valoració negativa de com havia anat. Deies que quedaves amb les ganes de la colla i amb l'actitud que havien mostrat. No sé si ara, que ja han passat unes hores, segueixes fent aquesta valoració.
Sí, bé, tu has dit exactament la mateixa, la valoració. A nivell de resultats, lògicament, no pot ser positiva perquè no ens serveixen carregar els castells i més alguns que la colla ja ha assolit aquesta temporada o d'altres. Uh-huh. Però, bueno, per altra banda, penso que la colla ha madurat i ha fet un pas endavant en quant a reacció davant de les caigudes i no s'arruga, no? Per tant, en aquest sentit, contents i agraïts de la reacció i del comportament de la gent, especialment de la canalla, uh-huh. però ho faig també extens a tota la colla, i descontents pel resultat, lògicament.
No sé si aquest descontentament pel resultat mostra la fam que té la colla jove, perquè ahir, tot i que feu aquesta valoració, s'ha de tenir en compte que veu carregar dos castells de gamma extra i en veu descarregar un altre. Per tant, l'actuació tampoc va anar tan malament.
Bé, l'ambició i les ganes i la il·lusió i el treball de la gent és el que ens ha fet arribar fins on estem ara, no? El que passa que ahir els castells ens van tornar a donar una altra lliçó un cop més i un bany de realitat i la trajectòria que portis i la dinàmica d'assaig no t'asseguren res i ahir ho vam poder comprovar. Jo penso, però, que un cop tenim l'orgull una mica ferit, no ens queda altre que aixecar-nos. Demà tenim assaig i tinc la sensació que anirem al Catllà i a l'Arbós amb moltíssimes ganes de treure'ns aquesta espineta i amb la sensació de que els objectius i els reptes futurs no han de variar.
Veu sortir de 5 de 9 en folre, un dels castells insígnia de la colla jove Xiquets de Tarragona. No sé si la caiguda, que només quedés encarregat, va condicionar una mica la resta d'actuació, ja sigui psicològicament o físicament.
Sí, segur. Sí, com tu dius, vam optar pel 5 de 9 pensant... és un castell que ja hem escollit molts cops de sortida, sobretot a partir del Catllà i l'Arbós i les diades de Santa Tecla del setembre. Diria que era la primera vegada que l'utilitzàvem com a primer castell a Sant Magí. Sabíem que ens exigiria, però penso que vam cometre una miqueta d'error tècnic o de falta de respecte al castell i el vam tirar amunt, segurament no estava del tot ben agafat. I el fet d'haver-lo de treballar tant a la pujada i a la carregada va fer que no hi hagués gas a la descarregada, no? Uh-huh. Això ens va condicionar no el programa, però sí l'ordre. Nosaltres teníem en ment atacar el 2 de 9 amb folre manilles a segona ronda, però després de la caiguda vam pensar que el 9 de 8 és un castell que tenim molt més a l'abast i molt més consolidat i necessitàvem descarregar un castell amb tranquil·litat per generar una miqueta d'energia positiva per després tornar a atacar el 2. Lògicament tot es comença a torçar amb la caiguda del 5 de 9.
Després, ara has comentat que el vostre gran objectiu passava pel 2 de 9 amb folre manilles, que només vau poder carregar. Què va passar amb aquest 2 de 9?
Tinc la sensació que una miqueta coses similars a les del 5. No el vam acabar d'agafar massa bé i el vam voler tirar amunt, tot i que les sensacions no eren bones, no? Les mides no eren correctes, pensàvem que es anirien posant a lloc, també sempre comptem molt amb la rapidesa dels castells i penso també que aquest cop no van ser tan ràpids com estem acostumats i s'ajunten una sèrie de factors que ens van passar factura.
Aleix, aquesta setmana torneu a tenir actuació de màxims, ara comentaves que anireu al Catllà i l'Arbós. Suposo que la intenció és tornar a provar aquest 2 de 9 amb folre i manilles i descarregar-lo.
Sí, la planificació ideal era treure'ns aquest castell de sobre, entre cometes, en el bon sentit, per Sant Magí, per poder atacar castells i reptes superiors a la diada de dissabte al Catllà. Tenim feina pendent i ara hem de valorar i analitzar bé com l'enfoquem, quina és la prioritat, quins seran l'ordre dels castells, etc. Ens queden 2 dies d'assaig. L'assaig tampoc no ha de modificar molt la proposta de dissabte, perquè la feina, la feina està feta des de ja fa molt de temps, però bé, hem d'acabar de perfilar, intentar fer una bona lectura de la situació i intentar no fallar.
Tenint en compte que queda aproximadament un mes, una miqueta menys d'un mes per la primera diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla i que l'any passat vau aconseguir el 4 de 9 sense folre al Vendrell i també vau assolir el 3 de 10 amb folre i manilles, no sé si aquests castells estarien en ment.
Home, tant de bo, tant de bo, tant de bo. Si haguéssim sortit millor d'ahir, ara t'estaria parlant potser amb molta més alegria i amb molta més convicció. Ara tinc la sensació que hem de parar una mica i no mirar més enllà de l'assaig de dimarts i de com afrontem la Diada del Catllar i l'Arròs. Després tenim una setmana de vacances i en funció de com haguem sortit d'aquí, ja et podria parlar amb una miqueta més de certesa de com afrontarem les dues diades grans de Santa Tecla, però ara mateix penso que de reconduir una miqueta, peus a terra, analitzar bé com estem, on estem, i ja et dic, a preparar la setmana d'assajos amb moltes ganes i amb les mateixes ganes d'afrontar les dues diades del cap de setmana.
Doncs esperem que vagin molt bé aquestes dues diades a l'Aleix Bordes, cap de colla de la Jove de Tarragona, que acabi d'anar bé el dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu. I adeu, seguim parlant de castells, perquè ara volem parlar de l'actuació que també van fer ahir els Xiquets de Tarragona a la plaça de les Cols, i per això parlem amb el seu cap de colla, el Sergi Feijó. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Els Xiquets de Tarragona, principal repte era portar castells de nou. Es va prendre la decisió de sortir del 3 de 9 en folre, castell que només va quedar encarregat. No sé quina valoració en fas.
Doncs, bueno, sí, vam intentar sortir forts. En primera ronda vam apostar pel 3 de 9. Una mica decebut pel resultat, perquè és que, de fet, no mostra tota la feina feta a l'assaig. Si vam decidir sortir d'aquest castell és perquè amb el darrer assaig li vam veure molt, molt de color, i és a dir, no era pas una opció arriscada, o no, en principi no ho havia de ser, però bueno, a l'última hora, doncs mira, van haver una mica de problemes per dalt, es va trencar, a nivell de sisenes, i bueno, doncs la canalla, bueno, doncs es va despenjar.
La canalla es va despenjar, suposo que això també va marcar una mica l'actuació de després.
Bueno, una miqueta sí, perquè, bueno, en aquest moment, a segona ronda, dubtes què fas, si afluixes una mica el ritme per serenar o continues amb el programa. El programa era la segona ronda, el 5 de 8, i vam decidir apostar si podíem combinar el tema de canalla, perquè de fet vam haver d'estrenar una cotxadora nova... Però creiem que era la manera de que realment de que la Goya s'havia de tornar a enxufar i intentar variar el menys possible si no calia. I vam apostar doncs, pel 5 de 8 i bueno, doncs va anar força bé.
Un 5 de 8 que ara comentaves va anar força bé. Després es parlava d'un possible 4 de 8 amb el Pilar. Al final va ser un 4 de 8. Per què no es va decidir el 4 de 8 amb el Pilar?
Doncs mira, doncs tot i que sembla que sigui el 4 de 8 com a una modificació a darrera hora en funció de la diada, també el teníem molt en ment, perquè tal com estem veient els assajos, que darrerament tenim força afluència de gent, que és el que desitgem que ara continuï, perquè és la manera que realment podem progressar i podem apostar per castells superiors, realment fins a darrera hora no podem plantejar bones proves als assajos, i hem decidit doncs, donar-li més continuïtat. El que vull dir és que, per exemple, si el 3 de 9 només el carreguem i realment ja portem diversos assajos posant sisens, doncs el 4 de 9, tot i que el vam posar una sola vegada i va anar molt bé, així amb els números a la mà, crec que li cal molt més rodatge. Per tant, un 4 de 9 ja quasi bé quedava descartat a Sant Magí, tot i que sempre és una diada que li tens ganes i que la plaça acompanya. I el mateix passa amb el 4 amb l'Agulla. Ja el vam provar a Ferran, però creiem que, bueno, que jo ara... Parteixo de la base de que prefereixo donar-li més assaig a les estructures, perquè mai saps el que pot passar, i crec que encara li falta una mica. Vull dir, vull estar segur que quan porto un castell a la plaça està per descarregar, i fins i tot així sempre passen coses rares, per tant, imagina. Crec que encara tenim diades i assajos suficients per matxacar bé les estructures i estar convençuts que quan surtin han de sortir amb el màxim possible de garanties.
Comentant això, l'últim, a la ronda de pilars, us veu decidir pel pilar de 6. Què li va passar en aquell pilar de 6 que semblava que pujava bé i al final es va acabar trencant?
Bueno, també una mica estrany, una mica estrany. Ja vam descartar el pilar de 7. De fet, per exemple, l'Anzaneta havia caigut altres de 9. Vull dir que ja teníem aquest dubte de si pujaria calmada o no. De fet, en aquest aspecte no va haver cap problema. Però bueno, suposo que el cansament propi dels castells de tronc, en aquest cas del Pilar, la diada que s'allarga, no sé si la caiguda que vas veure anterior mentalment va afectar. En qualsevol cas, és una plaça que és difícil per fer pilars. Nosaltres pensem que, bueno, que això no ha de variar, però els punts de referència no són exactes i no són del tot òptims. Per tant, el menor error que pugui plantejar, doncs, no, hi ha un poc marge de maniobra i bueno, doncs ens va caure, malauradament.
I ja per anar acabant, Sergi, ara aquesta setmana els Xiquets de Tarragona descansen, reprenen la setmana que ve amb la mirada posada a la diada de Torredembarra. No sé si a Torredembarra la intenció seria tornar a intentar el 3 de 9 en folre i quan es podria veure aquest 4 de 9 en folre.
Doncs com et deia, en principi, tot i les caigudes de Sant Magí, que no ens han passat, per sort, molta factura, bé, alguns copets, però cosa més. Per tant, tenim tots els efectius operatius. Si aquesta setmana de vacances la gent es torna a reincorporar al 100% i tenim afluència de gent als assajos, el programa per Torredembarra també és de màxims, és a dir, l'idea seria 3 de 9. El 4 de 9, com t'he dit abans, va en funció de les vegades que puguem fer bones proves als assajos. Si ara, d'aquí a final de temporada, tenim com a mínim els divendres, no et dic dimarts, els divendres, podem pujar diverses vegades 600 l'estructura, podem anar matisant el que és el folre i anar-lo ajustant i que funcioni a la perfecció, perquè de fet amb el 3 hem arribat a aquest punt, que de fet a nivell de nucli i folre estem molt contents. Si amb el 4, quan abans arribi, doncs afrontarem el 4. Jo crec que per Torredembarra, com et dic, tindrem dos assajos, no serà suficient, però bueno, jo crec que el primer diumenge de festes ja tenim marge suficient de temps per plantejar una tripleta, que és el que ens agradaria. Com a mínim, la planificació de temps hi és. Veurem si arriba per efectius als assajos.
Sergi Feijó, cap de colla dels Xiquets de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Que vagi bé. I acabem aquesta roda amb els diferents responsables de les colles castelleres de Tarragona parlant amb el Jordi Galla, casteller de Sant Pere i Sant Pau, que ahir els castellers de Sant Pere i Sant Pau descarregaven per primer cop en la seva història el 2 de 8 en folre, però sortien amb un sabor agredolç perquè van tenir una caiguda lletja del pilar de 7 en folre. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com estan els components del pilar que hi van caure?
Bé, la part de dalt, les dues cries de dalt estan les dues ja bé, ahir van sortir, només tenien uns copets, i la que tenim, la quinta del pilar de 7, és la que tenim encara en observació, ahir estava plenament conscient i a l'espera de l'evolució. No? De moment està sent positiva i caldrà esperar uns dies més.
Esperem que tot vagi bé i que la Mar pugui sortir el més aviat possible de l'hospital. A part d'això, Jordi, enhorabona perquè veu aconseguir descarregar el 2 de 8 en folre.
Sí, gràcies. I va ser així una mica inesperat la manera de fer-ho, no? En primera ronda, un mínim d'autoritat, no? I vam generar pocs dubtes, la veritat. Anàvem una mica amb ansietat de veure com sortirà aquest 2, no? Però la veritat que un cop a plaça ens vam tranquil·litzar una mica, l'execució va ser dintre de per ser el primer cop, va ser prou bona i molt contents, la primera ronda contentíssims.
La sensació que feia des de fora és que aquest 2 no el veu patir gaire, que el teníeu controlat en tot moment.
Sí, és que el que és l'estructura del 2 no ens generava cap tipus de problemes ni dubtes, no? És un 2 que ja portem rodant de fa molt de temps, amb una execució excel·lent, i el nostre gran problema era pinya i folres, no? El saber-ho lligar, som molt novatos encara en aquest sentit, i era el gran problema que teníem. Vam tenir certs problemes, evidentment, però bueno, ens vam saber solventar d'una manera més o menys digna.
Aquest 2 el veu acompanyat del 3 de 8 i el 4 de 8 Castells, que ja heu anat rodant aquest any. Déu-n'hi-do al nivell que està mostrant Sant Pere i Sant Pau.
Sí, no deixa de ser el gran èxit de la temporada, no? El rodatge d'aquests 3 i 4 de 8 i poder-los fer amb moltes places i inclús en solitari, no? No deixarà de ser sempre l'èxit d'aquesta temporada, no? A partir d'aquí tot el que aconseguim de més, doncs benvingut sigui, però som conscients de la colla que som, que hem de lluitar molt per poder estar a la gamma bàsica de 8 i tota la resta doncs ja és fruit de molt més treball que hi estem ficant.
Després de descarregar aquest 2 de 8 en folre i haver anat rodant aquestes estructures, el 3 de 8 i el 4 de 8, quins són els pròxims reptes dels castellers de Sant Pere i Sant Pau?
Home, ara mateix hem de valorar com tenim components de pilar i el proper objectiu ha de ser repetir el 2, no tenim altra més opció, no? 3 i 4 de 8 ja els tenim més que solventats, però el 2 de 8 no deixa de ser un altre objectiu. L'hem fet només un cop i no vol dir que ja el tinguem. Santa Tecla i concurs aniran pel 2 de 8 i mirarem a veure com tenim pilars i tot després.
Doncs Jordi Gaia, casteller de Sant Pere i Sant Pau, excap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, moltes gràcies, enhorabona i esperem que els components del Pilar es recuperin ràpid i que ho facin sense cap tipus de problema.
Molt bé, moltes gràcies.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan... La Verge Salvatana és la Verge de Paret Delgada, nom que va guanyar gràcies a la llegenda d'un pastor. Aquest pasturava el seu ramat pels camps i sota una alzina va trobar una Mare de Déu. Meravellat, se'l va guardar el sarró, però en arribar al poble, la Verge havia desaparegut. El pagès Perot va tornar al camp, on l'havia trobada per primera vegada, i sota la mateixa alzina la va tornar a trobar. Així la va intentar pujar al poble fins a 3 vegades, però la Mare de Déu desapareixia tan bon punt es movia de sota l'alzina. El pagès i la resta de salvatans ho van prendre com una senyal divina i van decidir construir l'ermita, ara coneguda com l'ermita de Paret Delgada.
Com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant.
Per acabar el programa d'avui, volem parlar de begudes i ens quedem a Tarragona per fer-ho.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Concretament parlem de cervesa, de la cervesa tarragonina. Sembla que les cerveses artesanes s'han posat de moda i per fer-ho tenim a l'altra banda del fil telefònic en Pol Martí, el creador d'aquesta cervesa. Pol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La tarragonina, que ha estat un misteri durant molt de temps, però ara ja la coneix tothom. Què fa de la vostra cervesa que sigui tan especial?
Doncs el que ja la coneix, doncs, bueno, imagino que ja ha interactuat i va descobrir el que ens va més o menys donar una mica de bombo a Tarragona, no? Que era el secret de Tarragona, aquest secret. I bueno, el que em diferencia doncs, sobretot és la idea inicial i crec que tot el concepte i el nostre ingredient secret, està clar.
Ara, sobre això et volia preguntar, vosaltres presumiu de tenir un ingredient secret, què en podem saber?
Una recepta secreta, en general. És a dir, un dels secrets de la nostra recepta és el que es descobreix quan et veus la cervesa. Però sí, no, això és secret de sumari, fins aquí.
No es pot explicar més, no?
No, fins aquí.
Va ser fàcil trobar la combinació d'aquesta cervesa amb aquesta recepta secreta?
No. Aquí s'han realitzat més de... No tenim el número exacte, però estic segur que més de 30 proves, seguríssim. Algunes ens convencien més, les altres potser menys, i al final doncs vam intentar apostar per un producte que fos el més versàtil possible que hi sigués present això que nosaltres volíem, però clar, era un tema molt delicat perquè al final són sabors i aromes que la gent no està acostumant, no? Al final el consumidor està acostumat a la cervesa industrial, uh-huh, o com li vulguis denomenar, i marxar d'aquest sabor tan, bueno, més, tan comú, no? Doncs és complicat. Llavors vam intentar, tot i donar-lo el nostre toc, apropar-nos bastant a el que és la cervesa el dia a dia.
Abans comentàvem que aquesta cervesa es va donar a conèixer a principis d'aquesta primavera, si no ho recordo malament. Quina acollida ha anat tenint?
Doncs estem contents, la veritat, però ens queda molta feina per davant. Uh-huh. Tarragona coneix la cervesa, cada cop és més habitual als restaurants que volen oferir un producte diferent, als bars més típics i més habituals de Tarragona. Però aquí el tema està en que el consumidor la conegui, el boca a boca, tastar-la i que estigui a les neveres dels tarragonins i tarragonines quan, no sé, doncs, té alguna convidat a casa de fora que s'ofereixi aquest producte, doncs volem arribar fins a aquest punt, no? Assolir això.
De fet, la tarragonina té una germana petita que és la vallenca, no és així?
Sí, bueno, són dos projectes que van totalment en paral·lel. Tot va començar amb la vallenca. Sí, acte seguit vam treure la Montblanquina, que aquesta no sé si la coneixies.
Sí.
I doncs diguéssim que aquestes dues proves eren potser una mica més agosarades, no?, per nivell de població i pel que ens enfrontàvem, com que érem novells amb aquest aspecte, i ens va servir molt doncs, per preparar ja la idea final que teníem, que era la tarragonina, des d'un bon principi.
O sigui, podem dir que aquestes tres cerveses, la recepta és diferent de cada una?
Totalment, no té res a veure, sí.
Cada una té una recepta secreta diferent.
Sí.
D'altra banda, el món de la cervesa artesana està en auge. Què creus que ho fa, això?
Doncs jo crec que és una mica la curiositat i la gent cada dia crec que dona més valor a la gastronomia, a l'altra gastronomia, a provar coses noves. Ho veiem amb els vins també, amb els licors també. Uh-huh. No sé, fa uns anys el boom del gin tònic, no? Doncs tot això crec que la gent necessita nous sabors i nous reptes i noves coses per no avorrir el paladar. Crec que tot això ens enriqueix.
Doncs Pol Martí, moltes gràcies per atendre'ns i fer-nos 5 cèntims d'aquestes cerveses. Esperem que vagi molt bé i que entregueu més encara.
Molt bé, espero que ens tornem a veure per aquí.
Nosaltres posem punt i final al carrer Major d'aquest dilluns 20 d'agost, festiu a Tarragona, però no a la resta del territori. Demà tornarem amb molta més informació i moltes més propostes.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.